dels temes que es produeix malauradament a la nostra societat i que passa més desapercebut en moltes ocasions és el maltractament cap a la gent gran. Precisament aquest dia 15 de juny s'ha celebrat el dia de lluita contra el maltractament precisament a un col·lectiu especialment vulnerable. S'ha editat una guia des del DipSalut titulada Com prevenir el maltractament a les persones grans. D'això en volem parlar amb la presidenta en funcions del DipSalut, la Maria Puig. Què tal, Maria? Com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia.
Jo comentava que el maltractament cap a les persones grans n'hi ha més del que ens puguem imaginar perquè passa precisament això, molt amagat, molt desapercebut, no?
Passa molt desapercebut, és un fet doncs, que passa fruit a la convivència. Les dades ens diuen que a més doncs, amb familiars molt propers, majoritàriament doncs, fills o filles, i per tant queda molt desapercebut. Per això doncs, el 2019, a través del servei de teleassistència, aquest servei d'acompanyament, no? Doncs vam posar en marxa el protocol per poder-ho detectar.
Com funciona aquest protocol? És a dir, a partir de quin moment s'activa i quins són els passos que el contemplen?
Bé, la teleassistència doncs, comporta visites, comporta trucades, no? I per tant hi ha aquesta proximitat en el nucli familiar, amb el cuidador i amb la persona gran. Una de les primeres coses és informar també les persones grans. Aquesta guia també té, aquesta voluntat doncs, que les persones grans entenguin que aquell tracte doncs, pot ser considerat una agressió i, per tant, també informació per totes elles. Els cuidadors, els que fan les visites, doncs, també tenen aquesta part de detecció i participen doncs, de tot aquest protocol.
Perquè què entenem per un maltractament en aquests casos?
Clar, hi ha moltes coses, eh? Per això també la guia vol explicar que no només parlem de maltracte físic, que també pot ser, sinó doncs, temes d'abandonament, de desatenció, de vulneració de drets fonamentals, maltracte psicològic o econòmic o fins i tot casos d'abús sexual. Per tant, d'alguna manera és un maltractament molt ampli i per això doncs, explicar-nos, formar les persones que fan visites va ser un dels primers passos i aquesta guia doncs, per estar també al costat dels usuaris del servei de teleassistència.
Moltes vegades aquests maltractaments venen produïts per persones properes a la víctima. Això encara ho fa més complicat, no?
Ho fa molt complicat. Segurament moltes vegades no hi ha consciència que algun de doncs, que la desatenció o la vulneració de drets, no? El maltractament econòmic doncs, pot ser una agressió cap al pare o mare, eh? En aquest cas, dic pare o mare, perquè la majoria dels casos que s'han pogut confirmar doncs estan provocats en aquesta relació de convivència fill-filla, cuidador, vers el pare o mare.
A partir de quin moment la víctima fa el pas a denunciar-ho i quins mecanismes utilitza per tal de que el que li està passant doncs, pugui arribar algú que el pugui ajudar?
Clar, en aquest sentit és com molt clau les visites, no? que fa el servei de teleassistència, les trucades i tota aquesta creació de vincle. Això la guia també en parla. És a dir, si creus que no, que hi ha, que estàs patint una situació de maltracte, creem aquest vincle amb la persona. És un camí cap a la denúncia, eh? Està clar que denúncia és un pas molt complex i més doncs, amb una proximitat familiar com la que estem dient. Per tant, intentem tot aquesta vessant de prevenció abans d'arribar-hi, llavors la detecció des de les visites, en aquest cas, en els usuaris de teleassistència i llavors acompanyar tot aquest procés a través doncs, també de serveis socials fent la corresponent derivació fins a arribar, doncs, si és el cas, a la denúncia corresponent.
Hi ha més avis i àvies valentes dels que ens puguem imaginar, Maria?
Estan aflorant els casos, per tant, tot aquest objectiu que tenia, no? L'OMS posant sobre la taula l'edatisme, tot aquest tema invisibilitzat està tinguent els seus efectes i, per tant, cada vegada hi ha més persones que, no, que aixequen el dit, escolta, això són els meus drets i tinc dret a que se'm cuidi sense agressions. I per tant sí que hi ha un procés en el que cada vegada doncs, tenim més persones grans valentes, en aquest sentit. és l'objectiu també, òbviament, d'iniciar aquest protocol el 2019.
El que és especialment trist és veure com, si mirem el rànquing del tipus de vincle familiar que hi ha entre, diguem-ne, agressor i víctima, el tant per cent més elevat, però amb diferència, no és la parella, sinó que és el fill o filla, i també, déu-n'hi-do, la quantitat de nebots i nebodes que hi apareixen, no?, en aquest rànquing.
Sí, això és el que... La primera cosa que sobta, no?, quan tens les dades sobre la taula. La convivència no sempre és senzilla i per tant, hi ha motius que ens porten aquí, segur, però és intolerable, diguéssim. I per tant, més enllà del grau, no?, de proximitat de parentesc, està clar que la lluita hi ha de ser i que l'acompanyament a les persones grans l'hem de compartir entre tots, i per això doncs, també des de la Diputació de Girona, ja des de 2019, vam començar tot aquest procés. I concretament amb el cas aquest, no?, de l'abordatge, la violència filioparental i aquestes crisis familiars que poden provocar, no?, aquestes situacions de maltractament, iniciem també una primera edició formativa amb l'objectiu de poder-ho detectar i poder-ho acompanyar.
Clar.
Amb aquests fills i filles que estan exercint aquestes agressions vers els seus pares cuidadors. Per tant, formació en genèric sobre els maltractaments, però veient doncs, totes aquestes dades, també aquesta primera edició d'un curs per fer una detecció més específica i un acompanyament en aquestes situacions, perquè la detectem, però després, evidentment, el que hem de és erradicar-la.
Evidentment.
Aquest és l'objectiu, no només de detectar-ho.
Una altra dada que també preocupa és que les víctimes, sobretot majoritàriament, la quantitat de persones més afectades per aquesta situació tenen a partir de 80 anys. I una altra cosa que ens crida l'atenció és que la majoria de persones agressores són homes, de dones també n'hi ha, i en canvi augmenten molt el número de víctimes i en la majoria dels casos, la gran majoria, tristament, són dones.
És cert que també hi ha moltes més usuàries. Per tant, diguéssim, les dades també venen de que el tant per cent més elevat d'usuaris de la teleassistència en l'edat més avançada, segurament vinculat també, no?, l'esperança de vida, són majoritàriament dones i per això també doncs, trobem un tant per cent més elevat en les dones. També hi ha un element que es creua, que és doncs, la violència amb aquest biaix també masclista, que segurament doncs, acaba de donar-nos aquestes dades que comentava.
Maria, on podem trobar aquesta guia per tal de poder entendre que som víctimes o que algú del nostre entorn és víctima d'un possible maltractament en l'àmbit de la gent gran?
Doncs s'han imprès en paper algunes guies que es fan arribar doncs, als diferents municipis, però fàcilment descarregable des del web de DipSalut, per tant, convidar a usuaris, a persones que tenen el seu entorn, perquè és una mica amb una mirada transversal, tant està pensada per als agressors com per algú que és cuidador, per fer-lo conscient, no?, de tot això que estem parlant, i la poden descarregar online i segurament doncs, trobar-la també impresa a la proximitat dels seus ajuntaments.
Maria Puig, presidenta en funcions del DipSalut, gràcies per acompanyar-nos. Bon dia.
A vosaltres, bon dia.